We're right!
És l'hora de mossega la poma. Benvinguts al programa 201, el 29è de la setena temporada. Avui tenim programa 100% tertúlia. Entre d'altres temes parlarem de què Apple ofereix com a novetat la possibilitat d'anul·lar les darreres compres fetes des de dins de les aplicacions.
I això fa que tots estiguem superfeliços, no?
Ah, exacte, tothom que...
És una notícia importantíssima, no?
Home, és important. També que Google llença Google Now per navegador Chrome. Per altra banda, sembla que Apple vol llançar un servei de música per streaming
a iTunes. Treu una nau per un navegador. Ha!
Semblant a Spotify, continuarem parlant del Ministeri de Cultura i de la denegació judicial, hi ha sentència, almenys hi ha ordre, que ha obtingut davant la demanda de tancament de la web goear.com, que conté més de 4 milions d'àudios. A més, avui no li hem encarregat a en Carles, ho he fet jo, us porto un dossier perquè aparegueu com a autors, incloent la vostra fotografia, quan algú recerqui a Google un contingut generat per vosaltres. Aquest programa t'arriba gràcies a capsd.cat, la teva empresa especialista en administració de sistemes crítics, projectes focalitzats en el rendiment i l'escalabilitat de les infraestructures, cloud, big data i formació certificada en Amazon Web Services. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la poma, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Al control tècnic, senyor Rubén Gervilla.
Bon dia.
Coordinador i producció, Marc Alier.
Això de la nau per al navegador tenia gràcia.
No en tenia.
A mi me n'ha fet.
No en tenia.
Bueno, codirecció i producció, Marc Alier, tranquil. Filòsof de capçalera, Albert González.
Hola.
Col·laborador habitual, Carles Canyo.
Un plaer.
I un col·laborador especial, un ex i un in, mossega la poma, arribat des de Londres, Raimon Lapuente.
He tornat.
Has sentit que t'han aplaudit?
Com el Terminator.
M'agrada.
Molt bé.
Per cert, Tomàs, ets l'única persona capaç de dir la frase de capsidé. De memòria.
Bueno, de memòria no llegirà.
No, està fent sa bitxuleta, eh?
Sí, sí, sí. Saludem...
La diu, però no sap el que vol
dir. Raül 2.
Sí, bueno, és que falta la línia de producció, direcció i conducció i qui us parla.
Ah, gràcies, d'acord, sempre me la deixo. Jo mateix. Això, Tomàs Manzanares.
I saludem, com sempre, totes les emissores locals que remeten Mossega la poma a les seves respectives graelles i als amics que també ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Com sempre, és un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs.
Estic
molt content. Estic molt content perquè he vingut en Rai, eh? Això d'entrar ja és un motiu per
jo
estar feliç i content tota la setmana.
Va venir fa uns dies i em va portar una tassa amb el logo d'Apple, comprada a Cupertino.
A Cupertino,
que hi caben 5 cafès en llet.
Podria haver comprat una copa a Cupertino.
Podries anar navegant per l'Atlàntic fins a San Francisco creuant el canal de Panamà.
Sí.
I ara es pot...
Relaxing Cupertino.
Si es pot fer una Cupertino.
Una copa Cupertino.
Veus, aquesta sí que ha entrat, Marc.
La Cupertino Cup, sí, està bé. Bueno, a veure, jo estic molt content, sense que serveixi de precedents, per un grafiti. Estic content, perquè normalment jo crec que la gent que pinten grafiti, sobretot a prop de casa, se'ls hauria de tallar els genolls.
No diguis això. No diguis
els 40, Marc, que t'ha donat per posar grafiti.
No. Estic content d'una pinta... O sigui, el grafiti, llavors, on està molt bé fet, i hi ha grafitis molt macos, però en general, aquests que posen... Que feten aquests símbols raros i que, escolta, sisplau, aneu a casa seva, pinteu-vos el melic i no toqueu els collons. Sobretot quan t'has després tu netejar la porta de casa teva perquè t'han pintat la tonteria aquella. Però hi ha una pintada que m'ha agradat. És una pintada que es va fer a Estambul, que deia... Una pintada que era 8.8... .8. És una pinta espectacular.
És el
DNS de Google. Per què? Perquè la gent del govern turc va decidir que Twitter era una xarxa
perillosa
perquè hi havia massa llibertat d'expressió. Hi havia abús de llibertat d'expressió. I, per tant, s'havia de controlar Twitter i llavors el que van fer va ser agafar els servidors de DNS del país i doncs simplement xapar l'accés a Twitter des de DNS. Llavors, automàticament, dintre de Turquia, el que es va fer crear tot un moviment per la gent explicar-se que canviessin els seus DNS, que els hi fiquen a l'operador telefònic, per al 8.8.8.8, que és el de Google, o el 4.4.4,
no,
que és el...
No,
8.8.4.4.
A 8.8.4.4, que és OpenDNS.
No, 8.8.4.4. És el mirror de Google.
Exacte, és el mirror.
2.8 i 2.4.
Bueno, però després hi ha... No, però hi ha un altre que és 4.4.4.4, que aquest és OpenDNS.
Perdó,
el de Google, però després hi ha OpenDNS, que més no el porta Google, ¿vale? Perquè hi haurà gent que digui és que Google és malo, doncs...
Però a altes hores de la nit a la TDT el 8888 és una altra cosa.
Molt bé, Carles,
és relax,
sí.
Venga, una galeta per en Carles, sisplau.
Ja estàs, ja podem començar?
Sí, ja estic content, pues explicar-ho dels buits i m'he cagat en els grafitistes.
Comencem aquest programa 100% tertúlia.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, us llenço el primer tema. Deixeu-me que l'expliqui. Us prego, sisplau, un segon que ho expliqui i després ja dieu el que penseu. La notícia surt, en primer lloc, a MacRumors. Es fa ressò d'un correu, d'unes còpies de correu que han rebut usuaris, de moment, que se sàpiga, americans només, d'Estats Units, de la iTunes Store d'Estats Units, que el que els deia en aquesta carta, que era d'Apple, els deia que se'ls oferia la possibilitat, sense garantia ni que aquesta possibilitat sigui permanent en el temps, d'anul·lar amb justificació les darreres compres fetes dins les aplicacions. El procediment es faria, per exemple, i en diverses maneres, una és revisant a iTunes l'històric de compres i enviant a Apple aquelles que s'hagin fet per error, o indicant aquelles que, segons l'usuari, s'han fet per error. Aquesta és la notícia.
Quant de temps et donen per fer això?
No hi ha temps, no hi ha límit de temps. No diu fins a quan, ni tampoc et diuen que ho acceptaran totes. I només, de moment, per l'iTunes Store americà.
Però des d'aquí hi ha una opció de seguretat que permet, diguéssim...
És que hi ha demandes fetes
totes...
als Estats Units.
Bueno, però, sí, perquè als Estats Units demanden per tot. Però des d'aquí hi ha l'opció de seguretat de dir que et demanin el password per totes i cadascuna de les compres que facis. Escolta, qui no vigili... A veure, si tu tens una targeta de crèdit i el banc et diu, escolta, el que compres amb aquesta targeta és el que compres.
Recorda que quan valides la password, o el PIN, en aquest cas és el PIN, bueno, el PIN no, el PIN el valides i està uns segons o minuts a vegades que es continua actiu i no te'l torna a demanar. Però tu pots forçar a que per cada una de les compres et demani la password.
El que també és veritat és que si tu en vas a una botiga a comprar alguna cosa i tens en una botiga física, si tu tornes el que has comprat, tens dret a retornar-ho durant uns dies, normal fins a 15 dies.
Al Google Play, les compres dins aplicacions, no ho sé, però la pròpia aplicació tens, crec que eren 15 minuts o no sé quin temps per tornar-la.
Però,
sense
però si
cap
tu te'n vas a comprar
càrrec,
sabates, tens 15 dies per tornar-les.
Sí, això.
Sí, el que passa, que vol dir que no t'has posat aquestes sabates, t'has anat de marxa a ballar i les has tacat el que sigui. Però... però tens aquesta possibilitat. Que el problema és que si tu descarregues, per exemple, una cançó, vale, què faràs? Com demostres que no has escoltat aquesta cançó o que no te l'has gravat d'una altra manera? Hi ha aquesta línia grisa.
Sí.
Però parla d'in-app purchases. Les cançons normalment són una compra directa.
Sí.
I no te les deixen tornar, òbviament.
O si tu compres, doncs, 50 gemes de...
Però és que això del in-app té pinta de ser la típica del... El nen m'ha agafat el telèfon i ha començat a comprar...
No, però ja retornaven, que jo recordi haver llegit, ja Apple ja retorna diners si per in-app purchases de
no.
Típic...
El in-app purchase, o sigui, les compres dins de les aplicacions, no.
Bueno, però també si tu ara agafes a una criatura, t'agafa el telèfon i tu truca amb un party line... i et toca pagar 1.000 euros d'allò, també pagaràs, i ja pots dir-los a la telefònica que d'allò, i la telefònica te'ls clavarà.
Bàsicament, la companyia telefònica o la companyia de les aplicacions no pot controlar el teu fill per tu, que és... Bueno, no hauria de fer-ho, és a dir...
Estem en aquest cas, estem en aquest cas. És a dir, el que queda clar és a veure fins... El poder, el rollback, la possibilitat aquesta de tirar endarrere fins a quan ho portes, i és un problema que hi és. Sobretot el problema és tant que també... Quan anem a comprar uns béns físics, és clar que t'emportes aquesta cosa a casa, mentre que els béns aquests digitals són coses que es poden reproduir indefinidament i que en realitat no t'estan... Tu no, una empresa per donar-te 50 gemes de, del Clash of Clans, no estan fent res, t'estan canviant un bit de posició. I llavors no... Hòstia, realment no t'he causat cap greuge a l'empresa si jo realment no volia aquest servei. Mm. Llavors és lògic tirar-ho endarrere.
Algun comentari més? O segueixo explicant coses?
Segueix, que... segueix.
L'altre és el famós Google Now, que...
La nau del
la nau del Google, que ja el tenim disponible només per Chrome, com a navegador, al Mac i a Windows. Per cert, els que teniu Android i els que tenim iPhone, l'esteu utilitzant, el Google Now?
Sí.
No.
Sí?
Escassament.
No. Qui l'utilitza, tu?
Jo faig servir Google Now.
En quin sentit?
Em diu les coses abans que les necessiti. Normalment em diu les coses abans que les necessiti.
Jo com que estava al gar, si no té el feia servir.
Però jo, per exemple, no faig servir res de la veu, això de l'OK Google i totes aquestes històries, no? A mi em serveix... és que la gran avantatge que té Google Now és que aprèn de tot el que busques a Google. Bueno, tot el que busques i tot el que fas. L'altre dia tenia un paquet d'Amazon, vaig rebre el típic mail de confirmació. Als 2 minuts Google Now ja em tenia una targeta amb el meu paquet, l'arribada estimada i tot el tema de control, sense que jo li digués res.
És que ara Google
s'integra amb tot.
Des de fa pocs mesos els de Google van canviar la política i si tens Gmail les aranyes de Google Now llegeixen el teu Gmail.
Pels usuaris que no conegueu aquesta funcionalitat, explicar-vos què és. Google Now és una funcionalitat, Google Ara, seria, que el que fa és que llegeix una mica, si tu li dones autorització, la teva localització, les teves cerques, el teu correu, i et presenta advertències, o el teu calendari, la teva agenda, et presenta advertències o avisos en forma de targetetes que tu, una vegada ho has llegit, la passes.
No, és
com una notificació, sí. Com Siri. Sí, amb una gran diferència respecte a Siri. Siri no entén ni papa de català i si heu provat Google Now amb el micro en català és brutal, ho entén tot. Si li parles en català i li dius paraules en anglès, no té cap problema en posar-te el català i l'anglès. És bestial.
Sí, li pots barrejar tranquil·lament.
No ho havia vist mai i Siri és incapaç de fer això. O sigui que ole, ole, ole.
Però jo no el faig servir sobretot pel tema de... O sigui, no el faig servir per la part de veu. Vull dir, realment no la faig servir...
No, però és que cerquis... O el que tinguis al teu Google Calendar.
És com una mena de sí, de visor.
El que tinguis en la... És com el super widget.
Sí,
és com el super widget, el que passa, la llàstima és que no es pugui ficar de widget en les notificacions de l'iPhone.
Ah, bueno, de l'iPhone, vale.
Has de tindre Android, és un argument de venda molt fort d'Android.
Bueno, permeteu-me fer de nota discordant.
Vale.
Jo passo de Google Now. Vaig sentir un dia que el Marc parlava de que li havia suggerit que per tornada no sé on de Sabadell li deia no, per l'autopista tal, no vagis que ves per la Nacional que ja no sé què. I a mi, tot i que m'agrada molt la tecnologia, em dona llullo. O sigui, jo sóc molt recelós de la meva privacitat i que comenci a saber per on passo, per on vaig que hi ha la feina.
Ah, te la canto jo, la teva privacitat. Però, toca que sigui Google jo. Te la canto
això
jo.
Ho sap encara.
Carles no. Canyo Valls, te canto jo la teva privacitat.
Sí, no, però...
I no et segueixo, però jo sé el que fas cada dia. I sé on estàs, a quines hores estàs.
Bueno, sí, però jo decideixo el que vull. I llavors, no sé... No...
És que sou monstruitos de l'Averno, és que sou tan psicodèlics d'aquestes coses.
No.
I tant carinyo.
Però
el
mòbil és meu i lo uso com
a...
Té tota la raó.
Ara, si estàs d'acord amb això, fes servir un mòbil dels antics.
Jo sé que Google mira en uns programes els meus mails i em posa publicitat i sé que tinc un munt de coses de dades.
I Google sap on estàs ara mateix.
Vale. Però, bueno, jo puc desactivar. Jo tinc desactivat el GPS ara mateix.
No, jo també els desactivo sempre.
Per tant,
sempre.
No sap ara mateix on estic.
Sí, però...
Sí, ho pot triangular amb antenes de mòbil
si
i ho fa.
Si busca Carlos Caño a Google, sabrà a l'institut on treballa. I a l'institut on treballa té un horari. I el Carles té unes classes i uns horaris. I és que està de casa seva a classe i de classe a l'institut i de l'institut a casa. Ja està, com a molt el cap de setmana. Vale, d'acord, el cap de setmana faràs el que et surti dels llunguindrunguis. Però...
Mullar-nos com a pollastres a Badalona amb la tempesta.
Però, home, a mi, jo que treballo a Càpside, que tothom que busqui Càpside, veurà Plaça Catalunya número 1, on estic? Pues, o estic gravant el programa de Mossegar la Poma o estic a Càpside els dies
o a casa amb els gats.
O a casa amb els gats. Ja
o de calçotada. Que també
o de calçotada. O visitant, com es fan ataúds.
Hòstia, és veritat, per què?
Si... T'ha donat aquest cap de setmana un Instagram així del
després,
rotllo funebre total, eh?
Després
una sorpresa pels que us pateu.
Contestant encara, també una miqueta. A veure, la diferència entre Google i tot això que t'està seguint és que Google d'entrada, ara com ara, el que està fotent és donar-te un servei a tu. O sigui, a mi les teves targetes des de Google... Una altra cosa és que em donés a mi les teves targetes de Google Now. O li estigués donant, diguéssim, en els senyors espies o en la policia, aquest tipus de coses. Això seria una altra cosa, però com ara Google ho està fent per donar-te un servei, perquè es guanya prou bé la vida com per no necessitar agafar i utilitzar aquests diners per altra, aquesta informació per altres coses. Hi ha altres organitzacions que em semblen més, més sinistres, que utilitzen com ara, el Big Data.
Com ara Facebook, que és super sinistre.
No, no, a mi em preocupa més, jo què sé, pues,
Monsanto.
Telefònica, Monsanto, el Ministeri de l'Interior, Ciutadans per Catalunya, coses així.
No, no, sí, sí, sí.
Vale, argumentat, un segon que tornem de seguir.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud.
De fet, podríem fer...
Troba'ns a capsid.cat.
Bravo.
Capsid.
Compte amb Capsid,
el teu cloud.
Que d'aquí 4 dies no quedarà res de mossegar la poma. Jo us aviso,
Benvinguts a Capsid de la poma.
Capsid de la poma.
Jo faig una proposta, si algú vist el logo de Wall Street, els primers 5 minuts hi ha un senyor que es pica el pit.
Sí, ja, sí,
proposo que la pròxima vegada que soni Capsid...
Ah, és molt bona, aquesta, és l'única escena que em va agradar de la pel·lícula, perquè la veritat és que la pel·lícula no m'ha fet el pes.
No? Diuen que jo no l'he vist,
Ui, jo hi vaig veure l'última d'en Riddick. Ah, sí? Que maca, super, super sèrie B, algo espectacular.
Super, sí, bastant.
Clar, la sèrie B, si és el que promet, estupendo.
Exacte, jo vull veure una pel·lícula de sèrie B.
Quan tu vas a veure la pel·li del Vin Diesel ja saps que és de sèrie B.
Evidentment. Clar, el problema és la segona d'en Riddick, que no semblava una pel·li de Vin Diesel.
Anem a fer una cosa, anem a parlar per primera vegada amb coneixement de causa.
No, estem parlant de Vin Diesel, tio. No. Jo soc president del club de fans d'en Vin Diesel.
No ho deia per això, ho deia per la tertúlia. I aprofitant que tenim en Ray aquí i que en Ray ha d'estar, res, marxa d'aquí una estona, agafa l'avió, torna a Londres, ha vingut a veure'ns uns dies perquè està de canvi de feina.
Una altra vegada.
Bueno,
ets un vegeta, amunt i avall, des de que vas deixar de ser becari meu, no pares.
Si no trobes el lloc, doncs s'ha d'anar
buscant.
No s'està...
En lloc s'està millor que de becari meu.
No sé, home. Hauríem de fer una enquesta entre tots els teus becaris. Bueno,
I és l'únic becari que torna, imagina't.
No és l'únic becari, no és l'únic que torna.
Mira, de fet, avui aviat tindrem tindrem alumnes teus aquí una altra vegada.
Sí, sí, sí. Sí.
Ex-alumnes.
És que en tinc molts, Tu pensa que cada any en tinc com
una
a 130, no? I...
Sí, alguns fan coses.
Imagina't, alguns.
Pobres alumnes.
És com allò dels micos, posa milions de micos teclejant en noves.
I algú passarà.
Les obres de Shakespeare.
Sí, sí. A veure, vull que ens parlis de startups, perquè tu has estat canviant de feina, has estat primer en una startup més petita, ara saltes en una startup potser més gran, molt més consolidada, amb una altra història. I l'altre dia, que vam anar fent una cerveseta i vam anar a dinar, em comentaves una frase que em va sobtar i em va donar per pensar, i és que les startups a Barcelona aixequen 50.000 euros, com a molt.
De finançament.
A les de Londres poden aixecar 500.000 i a San Francisco 1.5 milions.
5 milions.
O 5 milions. No?
És aquesta, en aquestes ordres de magnitud.
Sí.
Evidentment, hi ha els diferents... Els rangs van molt més enllà, és a dir, tu pots aixecar més de 50.000 euros a Barcelona.
Jo crec que empreses que han aixecat bastant més de 50.000 euros.
Sí, però diu una empresa petita.
És que amb 50.000 euros funciones una empresa, una startup, funciona 4 mesos, 5 mesos? No.
Sí.
Una empresa d'aquestes, una startup que estigui treballant, tindrà un bon rate tranquil·lament de 10.000 euros al mes? Amb 5 mesos te'n vas a cagar a la platja,
Sí.
Si amb 50.000 euros no fa res.
Correcte, però jo les mitges de finançament que jo estic veient a Barcelona quan coneguts aixequen, la mitja són de 50.000, potser una mica més.
Jo vaig aixecar una empresa amb zero.
Bueno, evidentment pots aixecar una empresa, però dic, tota la venda de moto que s'està fent avui en dia amb els emprenedors aquests de manual, que si pots aixecar una ronda, que si no sé què, no sé quantos, després
sí,
mires la realitat...
Lean startup.
Mires la realitat i la realitat és que els inversors espanyols et donaran 50.000 euros i a més voldran el 50% de la teva empresa, que és una cosa que no té cap puto sentit, perquè bàsicament el que tu vol un inversor és... que tu tinguis molt percentatge, que per tant puguis fer moltes rondes de finançament per eventualment vendre la seva proporció. Que és una cosa que a Espanya no saben què fan, i a Londres i a Estats Units ho tenen molt més clar.
Bueno, llavors el que tens que fer és que l'emprenedor català se'n vagi a Londres, munti l'empresa allà i munti el departament de producció a Barcelona.
Sí. No, hi ha molta gent, que, no molta, però hi ha gent que ho fa.
Això és de tindre una oficina allà per fer les rondes de finançament i tot
no,
per
parlar
de business i per muntar la producció a Barcelona.
I perquè aixecar una empresa a Londres són 4 minuts i 4 lliures.
Bueno, però és que a veure, és que d'aquí a Londres, si planifiques bé els vols, per 40 euros vas no, i tornes.
I un equip de producció, amb, si parlem de tecnologia o parlem d'aplicacions, que hi ha moltes startups vinculades a una aplicació, que més li dona treballar a Londres que treballar a Barcelona.
No, però a veure, si tu hagués d'agafar i tindre una oficina, no. Si has de tindre una oficina i contractar gent a Londres, tindràs uns costos i tindràs unes dificultats de trobar gent. A veure, les empreses de Londres venen a buscar gent aquí perquè hi ha més talent. Amb informàtica n'hi ha
però
més.
Talent sí. No és,
el que passa és que hi ha molt de talent d'aquí que se'n va a treballar a Londres, com en Rai, per exemple. Bueno, considerant el tema talent, així és una manera molt àmplia.
Considerant que en Rai tingui talent. No?
En Rai ha sigut alumne meu, per tant...
I tinc front. Talent encara està per a
no, el que sí que dèiem també és que hi ha una vida d'empreses no? a Londres molt més, infinitament molt més elevada que no pas aquí. En ritme, en producció, amb estabilitat, no?
Amb cultura de startup, amb cultura de feina, diguem-ho, professional, s'assembla a Londres molt més a Estats Units o a Tel Aviv, si vols. Mm. Són els 3.300 centres principals. Ara potser Berlín també està una mica posicionat.
Sí, sí. Londres és molt gran comparat amb Barcelona, però Tel Aviv no. Tel Aviv és una ciutat que la pots comparar perfectament amb Barcelona amb mil coses. Entre que té bicing igual que Barcelona. És una ciutat amb platja igual que Barcelona. Té les mateixes dimensions que Barcelona, més o menys.
Està ple de terroristes igual que Barcelona.
Veure, a Tel Aviv no hi ha terroristes.
Mossega la poma no es fa responsable.
No veus que són tots els terroristes.
En canvi, la diferència de Barcelona respecte a Tel Aviv és que les startups d'allà es consoliden.
Però l'estat allà... aposta molt per
és que no vols startups. Moltes startups. El que vols és tindre... Vols que existeixin les startups, però vols un ràtio de conversió d'startup a empresa gran.
Sí, no com aquí, que aquí vas de vas si startup un... a pajareria amb dos sí. anys. No?
Però, poca però... broma, eh? Tel Aviv té, la quantitat de diners aixecats per persona més alta del món, quasi.
Més que San Francisco, que San Francisco. Sí, perquè San Francisco té altres coses sí. a banda, i Tel Aviv és una ciutat, bueno, té parc comercial,
vull dir que estan a la part,
Que passa que també hi ha un tema cultural dels emprenedors aquí en allà van molt més de cara a barraca. És un tema generacional
aquí es va amb por, és el que es diu. És a dir, això s'ha dit sempre i s'ha dit un munt de vegades, sobretot la típica comparació amb l'empresari americano hecho a sí mismo. Vull dir, si tu aquí la cagues en algun projecte, tu ja estàs marcat, tu ets el que la va cagar en l'hora de fer la seva empresa i ho has fet malament i no ho saps fer. Als Estats Units, si fracasses en un projecte, cony, ja en trobaràs un altre, ja saps el que no has de fer, ja has après.
Però... Albert, aquí hi ha la idea corregiu-me si m'equivoco, però em sembla que allà, si tu te'n vas en bancarrota als Estats Units, menja el marrón al banc.
No, tu bancarrota és reset.
Però aquí almenys, jo tinc gent que ha muntat una empresa que ara està treballant una altra cosa, està pagant encara crèdit de l'empresa que li va fer fallida. Amb raó aquí la gent té peor cagar-la.
Els meus pares van estar 15 anys pagant una botiga que van muntar que els va sortir res.
Però fas net, doncs vale, una altra cosa.
La cultura, al marge de tot el tema econòmic, òbviament...
Aquí, perdoneu, que en aquest país no pots fer net. Si et passa qualsevol cosa, no pots fer net.
Per això que tothom diu, tenim més el fracàs. Home, si he de pagar 150.000 euros més la casa durant no sé quants anys...
Però al marge d'això, la cultura, la mentalitat, crec jo, probablement vingui propiciada per això, òbviament, però aquí tenim la cultura del peón, la cultura de jo faig les meves hores a l'oficina i me'n vaig cap a casa i ja està, i el marrón que és almenys una altra, la idea de ser tu qui fas les coses.
O estudio fins trobar una feina i ja està, ja estudio mai més.
Ja estic col·locat, és la mentalitat aquesta de funcionari, de ja estic aquí.
Això passa a Londres, és a dir...
Això també?
Passa tot arreu.
Sí, no, a Londres tu fas el teu horari i pots fer... O sigui, tu fas el teu horari com un campeón, és a dir, que curres com un campeón durant el teu horari i te'n vas a fotre el que et surti dels collons i ningú et preguntarà per què no et quedes més a l'oficina.
Ah, no, a mi això em sembla fantàstic. Vull dir, lo d'escalfar el cul a la cadira simplement per ficar més hores perquè el jefe no se'n va i t'has de quedar fins que marxi el jefe, em sembla fatal. Vull dir, tu fas les teves hores, fas la teva feina, la fas bé, estupendo. Però ja dic, jo insisteixo que crec que la mentalitat que es té aquí, no sé si m'equivoco, però la mentalitat que es té aquí és aquesta de treballar les hores que siguin i tal, i tu estàs ahí, no sé, ho veig molt així jo, diria.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
El cert és que hi ha crisi i el cert és que hi ha molt català i molt espanyol.
No, el cert és que el proper dia que fem una tertúlia i parlem de startups hem de cridar en Pablo Casado. que m'ha dit que estava a disposició nostra i cada vegada que parlem de startups després ell té problemes, té uns atacs tremendos perquè té ganes de parlar i escolta el programa
gent,
i ja sé que t'ho estàs passant malament, el proper dia tu, Pablo,
sí,
vens i entrenes i dius tot el
vine,
que vulguis.
Has de venir un dia que vindrà una gent que fa startups a Sant Francisco.
No, però ell ja m'ha dit que té una feina nova i ara pot vindre. A més, està en una
incubació.
Vam estar en Cubio i a més vam coincidir l'altre dia.
Que vindrà en Pablo i parlar de startups amb coneixement, perquè n'he estat a moltes.
Canviant de tema. Segons rumors i segons Mac Rumors...
Què és el que ens agrada? No ens agraden els rumors,
no,
clar que sí.
No ens agraden gaire, però en aquest cas t'he trellat.
No, és veritat, ens agraden molt!
I per això volia treure-ho i portar-ho damunt de la taula. Sembla que la cosa va seriosament. Apple estaria pensant en llançar un nou servei de música per a streaming a iTunes, similar a Spotify.
Estaria pensant... Comencem bé la notícia, eh? Apple estaria pensant...
Diuen que
potser hi haurà rumors de que les coses van malament.
Sí, això és molt fanboy, eh?
Sí. Tomàs, és una no notícia, passa. Anem a una altra cosa.
La web es diu Mac Rumors, saps?
Hem de fer la feina d'en Raül, que no ha vingut. Vale, fora,
gràcies.
Passa.
Raül, va per ti. Següent notícia. Segons publica...
Petonets, Raül.
Segons publica el diari Oponés... .es. Dimarts passat la justícia espanyola va denegar acceptar la primera ordre...
Això no era un oxímoron? Perdona.
No, denegar l'acceptació de la primera ordre del Ministeri de Cultura per tancar la pàgina goear.com. Goear.com, ui, que em carrego el micro, hostatja 4 milions d'arxius de tot tipus. Acabo de llegir,
Peli porno.
No, perquè és d'àudio.
Audio porno.
Es veu que entre aquests 4 milions d'arxius hi havia 6.000, segons l'SGAE, que infringien drets d'autor. La petició de tancament venia directament de la comissió del Ministeri, la comissió de Sindebert.
Saps què hauríem de fer? Agafar, gravar-nos els pets, sí, vale? I treure el copyright.
Vale, seguim.
Però els pets de...
Deixeu-me que vas
en català o els teus
no,
pets?
No,
ah, vale.
Una petorreta, un petarrot. Goear és una mena de rèplica de YouTube, però amb àudio. I igual que YouTube, Goear alega, les seves al·legacions
com
en aquest judici, diu que nosaltres ja eliminem els arxius que detectem que infringeixen els drets d'autor, però ho fem quan ens assabentem, que és pues, després que la gent els hagi pujat i quan hi ha una denúncia o nosaltres mateixos detectem que ho infringeixen. Què diu la resolució judicial? La vaig llegir perquè crec que aquest és el punt que val la pena que debatim. Diu que aquest, ho diu en general per tots aquests tipus de plataformes, eh? Diu, aquestes plataformes són senzillament mitjancers que ja compleixen l'obligació legal de retirar els continguts quan s'assabenten que són il·legals i que no tenen cap obligació de filtratge previ.
Molt bé, molt bé. Que no deixa de ser la veritat.
El que hauríem de fer aquesta gent és posar un servei per a l'SGAE, que dir, quan ells a l'SGAE pensi que hi ha un arxiu que volen que treguin, que facin la petició, que paguin una quota, i que sé, un euro per arxiu que demanen treure tal, i l'SGAE els pagui per la feina de treure-ho.
Em sembla bé. I ja que està. Això es doni a una ONG.
Exacte, o que s'ho quedin ells. Això és com el que... veieu una notícia d'aquestes que anava posant, l'estic molt content, però el del 8.8.8 ha sigut més fort. L'altre dia, es veu que la gent de l'NSA es va queixar... l'FBI. Es va queixar que Verizon els hi havia cobrat de més en la factura per fer les escoltes telefòniques. Perquè als Estats Units en saben de veritat, eh? Clar, perquè aquí no hi ha hagut escoltes telefòniques, però qui paga la factura? Doncs Verizon els hi fa pagar la factura a l'FBI. I es veu que els hi cobrava el triple, els hi va cobrar el triple que els hi fotia minuts que no havien punxat en realitat. A mi em sembla fantàstic.
Imagina't, Concepto,
escucha. D'aquesta empresa.
Concepto.
Escucha legal aprovada por juez, tantos l'euro.
Però t'imagina't,
si l'SGAE
li hago factura o se la cobro en negro.
No, és que si jo tinc un servei com aquest de G-Ear i hi ha un àudio que s'ha de treure, he de pagar amb un senyor que agafi i apreti uns botonets i elimini una cosa i enviar un mail al propietari d'aquest arxiu per dir, escolta, això és una mica piratilla. Doncs això són diners. Doncs l'SGAE, que ho pagui... No té la necessitat que es tregui. Qui vol que es tregui l'SGAE? Que paguin!
Per això recapten.
Com que recapten i tenen els diners, l'autor estarà encantat de dedicar una part dels seus beneficis a evitar que aquests arxius, que són tan perjudicials per ells, es treguin. Que paguin! Fotem una web d'aquestes i forrem-nos, cony!
Et vas enterar parlant de drets d'autor i això rosa més les patents, però també és una cosa semblant de lo de Sparks Fan i els comptadors Geiger? No sé si ho vas llegir.
A veure, torna a explicar això. O...
SparkFun és una pàgina que es dedica a vendre components electrònics, plaques, coses per soldar... O sigui, d'aquestes coses, els afinats a l'electrònica...
Coses molonguis.
Des de les plaques aquestes que li agradaven al Carles d'anar soldant fins a pues, un xip modificat
per... Hasta tu Arduino.
Oh, aquests senyors van dissenyar un comptador Geiger, un tester, un multímetre d'aquests per mesurar tensions, el típic tester aquest
que
de la rodeta.
Que poses a l'endoll.
Mm-hmm. Bueno, per mirar els cables, per mirar si hi ha voltatge, de tensió i de més. Van fer un disseny propi i crec que era un disseny barat de $15 i el tenien ahí, rectangular, de color groc i tal. Van rebre un carregament...
És important que sigui groc.
Sí, és important.
Perquè el color d'aquest tipus de coses ha de ser groc.
Ha de ser groc o carbassa.
Sí,
o carbassa. Tinc un de carbassa.
No, és important perquè el color estava patentat per una altra empresa.
Lamborghini, potser?
No, Fluce, crec que era, que és una empresa que també fabrica multímetres.
Era un Pantone que no podien utilitzar.
Però el bo és que no tenien registrat el Pantone, tenien registrat algo així com rectangular i negro con los bordes amarillos o un rotllo així. Total, que aquests senyors, tenint un carregament de $30,000, crec que era un no sé quin pastizal, embargat a les aduanes americanes per culpa d'una infracció de patent, però la patent per la forma, no pel disseny, que els sortia més a compte destruir-lo
Que no pas
tornar-lo. I ho van dir, mira, ens ha passat això.
És sostenible total.
Hem perdut aquests diners per culpa d'aquesta empresa. I més, l'empresa crec que inclús...
Han patentat el rectangle, com Apple.
Bàsicament, una cosa així. I inclús l'empresa aquesta crec que es va com disculpar. No sé què els hi va dir, perquè no sé ni si arribava a ser culpa... Bueno, no sé exactament com era la cosa, però van dir això. Mira, tenim aquest carregament d'aquests comptadors, funcionen, estan bé, però per una patent així d'absurda els hem de destruir perquè no els podem tornar a enviar fora. És que ens surt més car. Vull dir, absurd total. Sí, tristíssim.
Curiosíssim.
Cada setmana a la teva emissora Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
T'ha agradat aquesta veu?
Sento, primer cop que sento la cunya. Cara... Algú pot trucar als cazafantasmes, sisplau?
No, s'ha escapat algú. Però a més la veu aquest home és que et posa...
Ens la va
jo
fer
quan sigui gran, Ràdio Platja d'Aro. És com la reencarnació del Barry White o alguna cosa així.
Ens la va fer Ràdio Platja d'Aro, que ens estima molt. I
sí, però el Reverb qui el va posar?
Ja sabeu que tinc aquests Six Feet Under que m'agafa de tant en tant, com aquest cap de setmana. Dissabte, ho explico perquè els oients s'han quedat una mica mitges abans, dissabte vaig tenir l'oportunitat d'anar a veure com es fabriquen els tauts. Vaig anar a fàbrica de taüts.
És allò que jo sempre he volgut saber. Com es fan els taüts?
Perdona, doncs és ben curiós.
Home, sí, clar.
I la persona més que ens va explicar que portava molts anys fabricant taüts i en sabia molt, era un responsable, tenia 50 milions d'anècdotes que explicava. Vols que t'expliqui alguna?
Va!
Vinga. Sabeu quanta gent mor a Barcelona cada any?
Uns 100.000?
No. 18.000 persones.
Només?
Només. Però no ha variat des de fa molts anys.
Hem de fer neteja. Perdó.
Sí, encara que la població de Barcelona variï...
La població varia, però els morts no. 18.000.
Ah.
I tant és així que aleshores s'han especialitzat amb el mateix pressupost i amb els mateixos calés, en lloc de produir més per menys diners, com sempre han de produir 18.000, doncs intentar produir el mateix, mantenir la qualitat però rebaixant costos. Molt interessant. Sabeu com es fa una prova de resistència d'un taüt?
Sí. Enterren algú viu i cronometren quant de temps triga a sortir.
Posen un maniquí a dintre de 80 quilos.
Pam, pam, pam.
Posen un maniquí dintre de 80 quilos.
Com creus que és?
El posen en posició vertical i el fan caure fins a que arribi a la posició horitzontal. Pum. I això ho repeteixen 8 vegades. Si no peta, el Raül.
A veure,
aquí...
Vale que no estigui, inconscient. Però no ens hem de passar.
No crec que hauríem de canviar de tema.
Tu saps que ara d'aquesta setmana li passa a un al pobre Raül i tenim una denúncia aquí total. Per vodú.
El taüt és bo. Una
Raül,
altra cosa.
Si et veus el Tomàs prenent-te les mides, tranquil.
No és per un taüt. Una mica més de 80 quilos deu passar.
S'ha de dir que si jo estic en un taüt, perquè ja m'ha llegat, i el taüt es cau, queixar-me, ja et dic jo que és molt raro que jo em queixi. Si el taüt,
sí.
Saps?
Una darrera anècdota.
No, però una cosa, imagina que tu agafes el... És que jo el que lo xungo ha de ser que aixequin el taüt i que caigui d'allò.
Aquí anava.
Perquè llavors el pollastre que et munten la, i el escàndol.
Sí, aquí anava. Dos motius. O sigui, el problema dels taüts xinesos de mala qualitat...
Ah, n'hi ha de xinesos de mala qualitat també?
Teòricament no n'hi ha, teòricament no, però alguns es cola. ¿Vale?
Ah. Dir l'extrim.
Dir l'extrim taüt.
Sabem ballestes, ho sabem tots.
Quin problema tenen els taüts de mala qualitat? Que el mort cau pel fons. Entre altres coses, perquè els morts generen de seguida que morts comences a generar líquid, aquest líquid corromp la fusta que hi ha sota. I
perdoneu, però hi ha un concepte que es diu minuto de oro i aquest minuto de carbono de no sé què. O sigui, estem perdent ara mateix.
L'audiència a màxim...
Sí, penseu que mossega la poma. Toquem molts temes diferents i avui en Tomàs crec que ha marcat un abans i un després. En
això no és minuto de oro, és minuto de iridio, paladio, mínimo.
Jo crec que hauríem de torçar... Sobre el tema dels tabuts, el tema dels zombis. És l'única forma de salvar-ho.
Sí, només ho podem... Sí, exacte. Hi ha alguna prova contra zombis perquè no surti el zombi i tal?
Ho preguntaré. Em van explicar una cosa que no puc reproduir-la i té a veure amb zombis.
No la pots explicar, fill meu.
En públic no la puc reproduir.
I si no, agafen el Raül, el tiren 8
vegades. Perquè l'altre dia ho vaig tuitejar, que es veu que a la universitat... Hi ha una universitat, com es diu? A Miami. La Universitat de Miami té un pla de contingència en cas d'atac zombi.
Ah, això és la típica conya que algú comença...
I la UPC no en té. O sigui, jo des d'aquí faig una crida a tot el personal de l'UPC perquè ens movem de forma social i elaborem un pla de contingència contra atacs de zombis.
Digue-li...
Delegació
alerta...
d'alumnes de la FIP, Teleco, Gresca...
Saps una cosa, Marc?
Els de Camins...
Saps una cosa?
El vicerrector que m'ha trucat en Tomàs no se'n recorda, que després m'ho sap pels tocades.
Saps una cosa? Yeah. M'encanta el teu cantó salvatge i gràcies a que m'encanta el teu cantó salvatge anem a escoltar un homenatge que li fa a Pepet i Marieta a Lou Reed.
Fins al monyo del seu pardal. Així que un dia Barna se la va tallar i ara tots la criden la vedet de l'Empordà. Sí, ei, Antònia, pel cantó més salvatge de la vida. Iuhu, pel cantó més salvatge de la vida. Iuhu. Sabia com fer-se d'estimar. Malvivia a la barra d'algun bar i per quatre copes i dos billetets te deixava el sable com lo d'un xiquet. Sí, Vanessa, cavalcant pel cantó més salvatge de la vida. Vanessa, la més salvatge de la vida. La, 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 la. Paco repartia fato per la ciutat, no mullava una pasta que no fos pagant. Te pitxeo aquí, te pitxeo allà, ell se fa el jornal del que Bastilla el pagó. Que no em donaràs un gramet dels teus per regalar?
Què? Per regalar? Au, toca pasturar.
Manelet se'n va de casa deixant dona i infant. Diu que l'espera un bon curro, que l'atur l'està
ha sigut... I ara què?
Ara!
Ha tornat! La música maquinera! Per cert, en castellà, quan una música guai és subidón, però en català és pujadota! No, és pujadota.
És pujadota.
No, però el pipa aquest és el toro aquest mecànic que està tirant cap enrere.
Exacte, exacte, exacte. Exacte, exacte. L'elevador de contenidors.
Molt breu racó mossegui.
Espera, deixa que aparqui. Ahí, ja està.
Ei, jo vaig pujar al meu escritori, eh? El veu veure que el vaig endreçar especialment.
Aquí anava. Ja em despisteu. El racó mossegui d'avui era només per agrair a tots els que continueu publicant una fotografia i una breu descripció del que es veu a la fotografia dels vostres escriptoris mossegui.
Però és que hi ha gent que abans de fer la foto hi passa el centella i tot,
total,
eh? I aquella noia que feia el Superman a la taula de reunions, agafen la l'oïda aquella i passen per allà.
Però no és cert, perquè sí que és cert... Perdó, que n'hi ha, d'extremadament endreçats, però tu ets mostra de que també n'hi ha de caòtics.
No, però jo no he pujat del meu perquè és pitjor que el del Marc.
Pitjor.
Ah, sí?
Pitjor. Jo, no jo és que vaig trobar un moment especial, perquè és que a més ahir estic ara aquesta setmana de Rodríguez i vaig sopar davant de l'ordinador, amb el qual ja hi havia, tenia els plats, la cervesa, tot.
Veu veure el del Raúl Guerrero, que és un alumne al meu centre, que tenia el teclat allà sota, penjadet. No,
sí, brutal. Hi ha alguns que... A més, una de les gràcies que té mirar els escriptoris dels altres és que agafes idees. I algunes es pots aprofitar per casa. En qualsevol cas, endreçat o no endreçat o caòtic, tot s'hi val. La gràcia és convertir-los a la comunitat a Google+. Recordar-vos, a tots aquells que encara no sou de la comunitat, que funciona com un espai obert de diàleg i conversa, sovint com una mena de fòrum d'ajuda.
A més, són poquets, perquè no...
300 i pico.
Però, a veure, que la conversa és endreçada, eh?
Exacte.
Està bé.
Funciona com un fòrum, però no us penseu que és un fòrum com els d'abans, que era tot allí, cada cosa en el seu lloc, sinó que aquí és obert i poc formal.
No, és,
i tothom pot publicar
i
preguntes.
I...
Sí, exacte. I tenim 7 o 8 categories.
Ja no és privada, no, la comunitat?
No és tancada, ara és oberta.
És obert. O sigui, però si fa falta, xutarem a qui faci falta, no?
Vinga, animeu-vos a apuntar-vos. Exacte, sí, sí, sempre, si algú us passa...
A la que ens caigui malament, algú diem catapulta!
Si no hi ha pernil...
A les notes del programa trobareu com l'enllaç per afegir-vos. Com estic de música rares.
Sí, Déu-n'hi-do. Ei, mira, aquesta és així, i ara us donaré una perla. I l'altre vaig estar meditant.
Ah.
Vaig fer una meditació lingüística.
Ah,
perquè jo vaig veure, sabeu que jo dic allò d'espeluznante, vale? I vaig veure que el Josep Maria Mainat va tuitejar la paraula espeluznant.
Amb ella.
Espell, de pell, d'espeluznant. Però clar, espeluznante ve de pèl. Vale? Llavors,
sí,
clar, no seria espeluznant. La traducció al català hauria de ser esparrusnant.
De perrús.
De perrús.
Ah, molt bona aquesta.
Que sí? Hauria de proposar-ho al Termcat, eh? Senyors del Termcat, ja tinc una obra, però esparrusnant.
És una cosa monstruosa que ve de perrús.
O no tant que sigui monstruosa.
Bueno. Us porto un petit dossier ara, que espero sigui d'utilitat per tots aquells de vosaltres que sigueu autors de continguts. I alerta, que molta gent és autora de contingut, perquè si ets professor escrius un article...
Tens un blog?
O tens un blog, però a vegades no cal, a la mateixa escola tu pots publicar blogs de l'escola o una notícia teva que l'has fet en paper però que s'ha transportat en una web, acaba posant el teu nom i per tant apareixes com a autor. Que tothom sàpiga que des de fa poc temps Google té un servei que és el de anexar a les recerques la teva autoria.
Bueno, això és el que fiquen en aquella part de la dreta que en diuen Knowledge Graph, on fiquen informació addicional, que si busques una persona et fica el careto de la persona i la biografia.
Exacte, tu ara quan trobes, quan tu busques qualsevol cosa i la trobes...
Pot ser que surti el teu careto.
Pot ser que surti el teu careto.
I puc ficar la meva foto aquella que tinc a Twitter amb els ocells.
No cal que fiquis res, senzillament has de tenir un lloc on aparegui, un lloc oficial on aparegui el teu nom i cognom.
Ha de ser oficial, no? O sigui, jo què sé.
Oficial vol dir...
El BOE.
No, Museu de la Poma.
Jo vaig sortir
al BOE vol dir que és un lloc que està a internet.
Què el BOE? Jo vaig sortir dues setmanes fa el BOE.
Per què?
Busqueu-me el BOE. No us ho dic, heu de buscar el BOE. I poseu a Google Plus. I us regalarem una setmana.
Jo surto a la Wikipedia, eh?
Tu surts a la Wikipedia?
Mencionat, però surto, sí.
Bé, és molt fàcil de fer. Sincerament, és molt fàcil. Per exemple, si tens un blog o l'escola té un blog i tu apareixes, o una web, és igual, amb això ja n'hi ha prou. I es vincula amb el teu perfil a Google+. Això sí, la foto la xucla d'aquí.
Ah, jo la foto a Google+, tinc la dels ossitos.
Jo vaig fer això, Tomàs, perquè quan tinc un blog i llavors quan veia que la gent buscaves algú i sortia el seu careto al costat de l'enllaç i coi, que bonito. I diuen que per al SEO igual de puntitos. Llavors, todo por el SEO.
Dona punts.
I vaig fer i sabia fer alguna cosa des del Google+, alguna cosa.
No.
Sí, algú vaig haver de fer raro.
Has de tenir a dintre les adreces de correu registrades una adreça de correu on es pugui validar que realment que estàs tu a l'altra banda.
Que no ara me'n recordo, al meu perfil de Google+, vaig haver d'afegir la meva adreça de correu.
Correcte.
Que la poso privada perquè no la vegi la resta. Ah. Això va ser unes coses que vaig haver de fer.
Sí.
I l'altra cosa no sé què era. Vale. Però doncs, se busca en Google.
Doncs
sí, és... us donaré informació acurada, mosseguis. Busqueu el que heu de fer a Google i ja està, no?
No
cal que escolteu mosseguis a la poma.
Us enllaçarem a les notes del programa.
Tinc un company professor que té un gos.
I si vols saber on estan les notes, busqueu a Google.
Es diu Moixés i té un gos. i li va posar Google, i llavors quan va al parc li tira un pal i diu, busca Google. És veritat? I després bueno, hi ha una pàgina que us recomano que es diu Déjame que te busque este en Google. Let me Google that for you. Sí, quan sí, algú sí, et pregunta una cosa supertrivial,
es veu l'animació.
Tu, tu ho busques de... i li envies. Llavors però... rep una animació on es veu com fica les paraules, pica el botó i diu, era tan difícil, i li torna a la pàgina de resultats.
El tio que, el que dius que té el gos, això deu ser superfàcil piratejar-li les comptes a internet. Vull dir, pregunta de seguretat, qual és el nombre de tu perro?
Google.
Google, no? O...
Bé, doncs, no patiu. No
clar, cal però que... tu vas al parc i no pots cridar el teu
no cal
gos.
Que apunteu...
ja, Xesco, vine cap
moment,
aquí. Ja,
no cal que apunteu sap, les instruccions perquè en les show notes, a les notes del programa, tindreu l'enllaç de com fer-ho.
Jo, aprofitant la meva entesa, hi ha un servei que es diu Gravatar, el coneixeu?
Sí, Gravatar.
Hi ha molta gent, potser els oients no el coneixen.
Explica què és Gravatar.
Pues que mira, sí, tu vas pel món deixant comentaris als blogs dels altres. I...
vas pels puestos.
Pel món.
Els puestos.
Vale. I llavors doncs, deixes un comentari i normalment surt un trist avatar, una silueta fosca, grisa, blava...
sense cap cara reconeguda.
Llavors, si vas a Gravatar, allà pots associar a diferents comptes de correus teus fotos. Inclús pots tenir quatre comptes de correus a cada compte una foto. I quan deixo un comentari... quan poso el
en
meu
funció
com
de la,
demana,
del compte de correu que posis.
Nombre, web, correu electrònic.
I em sembla que no admet
gifs
animats.
La foto aquesta.
I em sembla que no admet gifs animats.
No,
animats. Afortunadament, perquè hi ha alguns fòrums on la gent es fot de fotografia gifs animats i dius, aquests és que...
Però ara crec que el va comprar a WordPress, el servei o alguna cosa així.
Sí, s'ha vinculat a WordPress.
Jo el tenia registrat abans i ara no sé què li passa, que no em deixa entrar i tinc un avatar antic i em fa temps que me'l vull canviar i no puc.
Però sí que pots entrar.
Sí que
pots.
Sí, que
pots. Sí, però em dona problemes, no sé.
Avui he provat Just Gravatar. No vull passar les propostes sense que expliquis com van anar les jornades Jedi de la setmana passada. Jo vaig participar, t'agraeixo que em convidessis a fer la xerrada, i la veritat és que t'admiro perquè no era fàcil d'organitzar, era molta gent, molta, amb una sala molt gran, i a més vau tenir coses xules, com per exemple convidar exalumnes que ara estan treballant, no? Que jo crec que és una cosa xula.
O convidant Pablo Casado.
Pablo, que ens va fer espectacular, un momento no? De gotita de sudor que endo por la frente.
Sí, perquè anava a
sí,
dir uns exemples una mica eròtics.
Menys políticament correcte que jo.
Sí. Vale, que ja has dit.
Un minut.
Vale, pues res, que vam fer la jornada d'empresa a Socents i Alumnes Informàtica, era la nostra primera jornada de xispes, i va anar molt bé. I bueno, van venir aquests món de l'empresa... Yeah. Exalumnes, va agradar molt el dels exalumnes perquè hi havia gent que està ara a l'UPC, hi havia gent que està a la UOC, hi havia gent que va fer un gran mitjà, un gran superior, gent que s'ha muntat la seva empresa i es van acribillar bastant, van venir del món de l'empresa i van venir el Tomàs, per cert, va agradar molt el Tomàs, i hi havia dos professors que quan jo vaig dir per temps anàvem endarrerits i vaig dir, Tomàs, ho sento que hem d'acabar, i ells es veu que van dir, no, que siga, m'ho van dir després.
Una mica més, que
o sigui que de fet estem pensant en convidar-te en alguna classe d'administració, sistemes informàtics i amb temps.
Jo mentre es pagueu i regaleu cerveses.
Val a dir
que... la teva iniciativa, la teva idea ha sortit tan bé que hi ha altres instituts que comencen a copiar-la, cosa que m'agrada molt.
I has de cobrar, tant de convidar i pagar.
Sí.
O com a
volem
mínim, allò, un cafè gratis o alguna cosa.
No, però l'hauries d'haver vist en acció. Va ser molt complicat organitzar tot allò i a més, clar...
No, organitzar històries d'aquestes és un pollo
i
de...
I estar sol, perquè diguéssim que sí que tothom participava, però qui realment tenia que moure tots els fills i que ningú es passés de temps...
Mira si era complicat que mentre hi havia la jornada dels de l'empresa, arriba el Tomàs, he d'anar a buscar-lo, la bici, deixar-la al departament d'informàtica sota clau i tornar.
Perquè té un institut molt xulo, no deixen entrar bicis de les maneres, està prohibit. En fi, és igual. Anem a les propostes museus.
I tots ballant, eh?
Sí, sí, sí. És que m'encanta... Un moment. És que m'encanta el canvi. Un segon, eh? Espereu. Tenim temps. Ara.
Yeah.
És que és brutal. És brutal. Això, per qui no ho sàpiga...
Els baixos estan massa comprimits, eh?
Sí, però és que ho fan apostes. Es diuen Proleter.
Adrede. Eh?
I la cançó es diu April Showers. Primera hackathon, la començo jo amb les propostes.
A mi m'agrada perquè tu hackathon ho dius amb jota.
Hackathon?
De hackathon, de.
Saps com es diu?
Ai, el hackathon.
Haka.
És com aquella que diu, com te llamas? Diu, una mona nena, com te llamas? Diu, Jara. Diu, que nombre más bonito. Diu, pues sí.
Que burro.
Moment terrible, mossega la poma.
Avui tenim un nivell...
Mira la part positiva, la setmana que ve només podem anar cap amunt, no podem anar cap a baix.
Sí, sí. Espera que ens ho acabarem els minuts i no podem seguir. No puc.
Perdoneu, que això està molt lleig a la ràdio. Hackathon de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. És una jornada de 24 hores sense interrupció dedicades al desenvolupament de projectes interactius que vinculin els dispositius mòbils amb la televisió connectada. Seran els dies 2 i 3 de maig de 2014, divendres i dissabte, a l'Avinguda Santa... No, perdó, a Art Santa Mònica de Barcelona, i el premi són 1.500 euros.
Molt bé, molt bé.
No em fas el... No em fas el...
Sí. La següent és que sí, sí. Marca aquí Apple, dic igual l'ha de fer el senyor d'Apple.
No.
L'aplicació Second Canvas Museu del Prado per iOS, que conté les imatges de 14 obres principals al museu en gigapíxels i combinades...
Gigapíxels?
És brutal,
i combinades amb visió de raig X i ultravioleta. Permet fer un zoom d'altíssima qualitat del més petit detall, que, bueno, per estudiants, estudiosos, amants de l'art i gent fanàtica dels zooms, pel que veig, perquè...
Costa, no és barata, costa 359... Ai, 359... 3,59 euros, perdoneu, eh?
Vale.
Però he vist, i és bestial, ha guanyat premis i tota aquesta aplicació. O sigui, arribes a un nivell, a part la gent, realment que li agrada el tema de la pintura, és brutal.
Bàsicament, això, més que aplicació, són imatges d'altíssima resolució i ja està, no? Vull dir...
Combinades amb raig X i...
Una imatge en raig d'altíssima resolució fica de sobre. Vull dir, pel que, a priori, no l'he vist, però vull dir, clar, tu fas el zoom i el que estàs veient és la posició de la imatge en gran resolució.
Es veu molt bé per fer estudis de gent que estudia els traços.
Sí, sí, home, clar, m'imagino que la cosa deu estar ahí.
Vinga, que anem tard. En Jordi Oca, per aquells que marxeu de viatge, ens recomana una aplicació per planificar exactament el viatge i no perdre-us. Es diu stay.com, és una aplicació web que es pot descarregar també de stay.com. És una guia social, és a dir, és una xarxa social on la gent deixa comentaris i guies de les diferents ciutats.
Una altra
més. Però, a més, té una utilitat interessant, que pots descarregar-te offline el mapa de la ciutat. I no és cap tonteria.
No és cap tonteria.
No, diuen que això ho fan uns llibres, que te'ls compres una botiga de viatges,
sí,
i tens també el mapa offline.
Sí, allò, Lonely Planet, offline.
Trotamundos.
Aquí hi ha Trotamundos, sí.
Va, Carles.
Potser vau dir algun altre programa, però bueno.
La Brat
jo volia suggerir... el Chromecast ja està, es pot comprar a Europa, senyores i senyores.
De fet,
tu vols un Chromecast, Tomàs? Perquè queremos tener un detalle con los ponentes de la Jedi y hemos pensado en un Chromecast.
Pues mira, t'agraeixo molt, és un bon detall.
Pues
sí,
ja està. I el Chromecast jo el faig servir des de fa mesos i us asseguro que per YouTube i tal està molt bé.
Però només hi pots cascar coses que vagin des del navegador Chrome.
No. A veure, des del mòbil i tablet hi ha aplicacions que ja suporten Chromecast.
També per iOS?
Per iOS, per Android, des de l'ordinador. Amb Chrome t'instal·les una extensió que és el especial i en principi tot el que fas a la pàgina navegant surt a l'ordinador. I fins i tot vídeos...
Recordem
que, passa que tenen
Chrome
un petit
és un aparellet que sembla un USB, però que en lloc de tenir un USB és un HDMI.
Però sí. Si jo tinc algun arxiu, jo què sé, un vídeo, un PowerPoint, alguna cosa d'aquestes, no ho puc enviar. Perquè que està en el núvol tot.
No, està a la Wi-Fi, casa teva. No?
A veure, ell en principi rep del núvol, o sigui, d'internet... Però hi ha aplicacions com el Real Cloud Player que et permet vídeos teus en local veure'ls. I hi ha aplicacions com Allcast, que us vaig parlar de l'Allcast, que d'un senyor que es diu Kushik Dutta, que també et permet veure vídeos i fotos del teu mòbil o tablet a la televisió amb el Chromecast.
Amb el Chromecast, o sigui que comença a haver-hi això.
Sí.
No, és que jo estava pensant precisament pel meu despatx tindre un projector, però com que per problemes logístics, per ficar cables, en comptes de ficar un cable, fotre un Chromecast en allà.
Pues
per 35 euros, doncs, potser em costa menys els 35 euros que fer totes les obres.
Però llavors busca una mica per Amazon i busca Miracast Dongle, perquè n'hi ha que et permeten fer un mirroring total i a lo millor et surti...
Miracast
és el protocol que utilitza aquest tipus de coses.
Hem d'acabar. Tenies una altra proposta?
Sí, una web que he descobert que es diu Banggood. Jo sóc un yonqui d'Amazon, ara seré un yonqui de Banggood. B-A-N-G.
Que no era el de l'Aurelia, Vincent Banggood?
Estem...
Humor, amigo!
Estem fatal, eh?
Va, que anem fatal. Banggood. B-A-N-G.
Amb ve de Barcelona o amb...
La paraula Bang i la paraula Good juntes. I em sembla que és alguna web d'Àsia, de Xina, i que tenen coses pues, una mica de tot, electròniques, de coses per Arduino,
com un Dell Extreme,
tablets, telèfons, I vaig veure un projector LED petitet que val 48 euros.
I en aquests LED, hi ha uns que estan just així al costat de la paret. O
sigui, ah, i free no shipping, necessites. Free shipping.
Evidentment, o sigui, no el free shipping...
Perquè...
Hi ha uns que diu que estan enganxats a la paret, no s'has de posar...
Hem de marxar.
I que ja fan la projecció.
Acabo l'última proposta i marxem. El portal web de jocs de la ruta de l'art rupestre Llevantí. És una bona forma de preparar un viatge per grans i menuts i conèixer dades rellevants de les pintures rupestres a Catalunya i al País Valencià, que n'hi ha moltes, eh?
I de gent primitiva n'hi ha molta.
Com ara les que podeu trobar a l'abric d'Ull de Cona. Us enllaçarem a la web. I marxem. La setmana vinent a Mossega la Poma, més convidats i més actualitat tecnològica.
I, com sempre, gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent i ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i també seguir-nos a Twitter @mossegalapoma.
I recordeu, els mosseguis diem hackathon amb J. A que hi.
Hi-hi.
Pues hi.
Sí, jara. Adéu-siau.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.